Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia des d'ara fins les 4. Fins ara us hem parlat d'aquest acord polític per desbloquejar, després d'anys de reivindicacions i d'entrebancs, la llei de l'ELA, que ha de garantir l'assistència als malalts i també el suport als seus cuidadors. En parlarem en els pròxims minuts. També ens hem fixat en el Pla de Regeneració Democràtica aprovat pel govern espanyol i que, a banda d'intentar lluitar contra les fake news, també servirà per reformar la llei de secrets oficials i l'anomenada llei Mordassa. I hem passat per França, on l'acusat de drogar la seva dona per tal que fins a un centenar d'homes la poguessin violar durant 10 anys ha admès els fets. Ha confessat que és un violador i també ha assenyalat com a violadors la resta d'acusats, que fins ara alegaven que tot plegat era un joc entre la parella. L'home, Dominique Pellicot, ha demanat perdó, tot i que ell mateix reconeix que el que va fer és imperdonable. Què més podem destacar aquesta hora, Joan Bota?
Doncs que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes relacionats amb el doble crim de Sant Joan al barri de la Font de la Pólvora de Girona. Cap dels dos és considerat, però, l'autor material dels fets. Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. Segons fonts dels Mossos d'Esquadra, aquests dos homes de 23 i 26 anys els han detingut a Girona. La policia els havia localitzat i ells mateixos s'han presentat a la comissaria amb els seus advocats i han quedat detinguts a l'espera de passar a disposició judicial. Recordem que els fets van passar la nit de Sant Joan. Una baralla familiar va derivant un tiroteig que va provocar la mort de dues persones i ferides a dues més. L'autor dels trets i els seus familiars van fugir i es va encetar una recerca que encara continua. Aquests fets van desencadenar una espiral de tensió i violència entre clans familiars que va provocar incidents greus. Al mateix barri de la Font de la Pólvora, també al barri de Vila-roja de Girona i el de Sant Joan de Figueres.
Continuem en crònica policial perquè el jutge ha decretat presó provisional sense fiança pel detingut per la mort d'un home en una baralla a la via pública a Terrassa aquest cap de setmana. La causa està oberta per un possible delicte d'homicidi. Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el magistrat que investiga el cas va practicar 3 rodes de reconeixement i va prendre declaració a 7 testimonis. Recordem que algunes informacions apunten que la persona que va morir hauria intentat robar el presumpte agressor. El govern de Salvador Illa emmarca en la voluntat de recuperar la normalitat institucional la trobada que el president tindrà demà a la Zarzuela amb el rei Felip VI. Sentim la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
Normalitat institucional, però els dic, no és només per el fet de recuperar aquesta normalitat institucional, és perquè pensem que és la millor manera, amb el cap d'estat i amb la resta d'institucions, la millor manera per fer avançar Catalunya.
Abans, aquesta tarda, Salvador Illa se'n reunirà amb Jordi Pujol dins la ronda d'entrevistes que està fent el president Illa amb els expresidents de la Generalitat per visibilitzar la continuïtat de la institució. La portaveu del govern no ha descartat que Illa viatgi a Bèlgica per trobar-se amb l'expresident Puigdemont. La vicepresidenta de Junts, Aurora Madaula, denuncia un intent de desacreditar-la i perjudicar-la de forma injusta i sense cap fonament a les portes del Congrés del partit. A través d'un comunicat, l'exresponsable de feminismes de Junts replica les informacions segons les quals hauria induït la regidora del partit, Noemí Llorenç, a acusar per assetjament l'exporteu parlamentari Eduard Pujol. Pujol va denunciar-la per calúmnies, però el procés penal es va tancar perquè la dona es va retractar de les acusacions. Aurora Madaula assegura que mai ha tingut cap interès personal ni polític en aquest cas. La també exdiputada de Junts relata les passes que va seguir davant del secretari general del partit, inclosa la petició d'aprovar amb urgència un protocol sobre assetjament sexual i per raó de gènere. Salut Pública eleva fins a 8 els casos de dengue autòcton a Vilasec, al Tarragonès. L'Agència de Salut continua fent vigilància activa de possibles persones afectades. Tarragona, Josep Ramon Ruiz.
2 casos van requerir l'ingrés hospitalari, 4 presenten símptomes lleus i 2 més han estat asimptomàtics. Encara que els casos han estat lleus, les autoritats sanitàries recomanen a la ciutadania estar atents als símptomes i, en cas de sospita, que es dirigeixin a un centre d'atenció primària. L'Ajuntament de Vilaseca fa dies que ha intensificat els tractaments amb dimosquits perquè el dengue és una malaltia viral que ens transmet per la picada de mosquits i els seus símptomes són febre alta, dolor articular i muscular, mal de cap intens i vòmits.
I el Congrés dels Diputats comença els tràmits per aprovar una nova regulació per combatre l'ús fraudulent del lloguer de temporada. La proposició de llei que impulsa l'esquerra es podrà aprovar gràcies als vots a favor de l'esquerra i el sí del PNB i també l'abstenció de Junts.
Catalunya migdia amb Òscar Fernández.
Aquests i altres temes en parlem des d'ara i fins les 4 amb l'Alícia Puig, experta en relacions públiques climàtiques en l'àmbit europeu. Bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marcos Lamelas, periodista del Confidencial. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Mònica Sabata, consultora de projectes institucionals. Bona tarda, Mònica.
Molt bona tarda.
Tinc tantes coses a comentar a la prèvia que em puc fer tard, perquè, Mònica, ja t'has acabat de barallar amb tots els botons de volum dels auriculars, o no?
Estava enxufat a la punta, sort que l'amic...
Però és que els has tocat tots, ja te faltava cap.
Clar, perquè jo tocava els que tenia sentit tocar.
Pràcticament t'han deixat sorda, gairebé.
Sí.
I el Marcos ve com atabalat. Vas com atabalat.
Molta feina. Si m'ha girat feina, jo tenia un pla del dia, que era treballar poc, i ara aquest pla no...
S'ha detorçat, el dia.
Està molt malament encarrilat.
I el problema...
He treballat moltíssim.
El problema és que té pinta que això et passarà cada dimarts.
No se sap. Ojalà, si poguessis... dir, bueno, però els dimarts treballaré moltíssim, però és que el problema és que no se sap.
Perquè el Marcos ve normalment aquí al Catalunya Migdia directament de la roda de premsa després de la reunió del govern.
Sí, que ha estat una roda de premsa molt intensa.
Amb molt contingut.
Amb molt contingut.
Et dona molta feina per fer moltes peces al diari.
Amb moltes polèmiques i, en fi...
Escolta'm, la dura vida del cronista parlamentari. Va més tranquil·la l'Alícia. Escolta'm, ha vingut aplicada, aquí prenent notes. Va, anem al primer tema, que es ve des de fora. Tant que hagués disfrutat si hagués estat aquí. Empar Moliner, bona tarda.
Bona tarda, nenes. Anava a venir, però... No sé, veus quina veu que tinc de pollastre fònic?
Déu-n'hi-do, però tants pissuergues que hi havia avui aquí a la taula, perquè haguessis rigut molt amb la Mònica tocant tots els botons, el Marcos atabalat perquè a la roda de premsa li han donat tant temes...
Escolta, dimarts que ve, si feu programa, no?
Fem programa.
Vaja, la vida,
sí.
Doncs, llavors dimarts que ve. Espero que...
Tenint en compte que ahir em vas dir que vindries avui, amb un dia d'antelació ja has faltat a la teva paraula, amb una setmana d'antelació ja no dono res per segur.
Els ventiladors estiuencs m'han deixat cau aquest matí.
Vaja.
Estic fatal.
Això també és l'edat, eh? L'edat ja no perdona, eh? Ja no recuperes com quan tenies 20 anys. Però això ens passa a tots.
Escolta, com va vestit en Marcos? Va vestit de roda de premsa, com solia?
Sí. I et diré, va vestit de roda de premsa d'estiu. Però ja saps que la d'hivern és més fosc i, en canvi, estiu és més color crema, marró clar, pantalons clarets...
Una corbateta de conjunt.
No, sense corbateta, però he vingut ficant panxa perquè pensava que estaves tu. No, ja tot l'esforç de seducció s'ha anat en orris.
I jo que tenia tantes ganes de pensar, ara veuràs en Marcos i farem aquí aquelles prèvies que fem al sofà de Catalunya Ràdio.
Al sofà, diguem-ne, o al bar, diguem-ne.
Compte. A veure el que expliqueu. Ai. Escolta'm, quin és el tema que vols proposar-nos, Empar? Vaig a intentar reconduir el tema, que veig que anava cap a llocs una mica perillosos.
Una mica perillosos, exactament. Ahir a la Dèria parlàveu d'aquesta nova tendència gastronòmica que ha emocionat tots els foodies de tot el món, immigrants menjant-se mascotes, segons l'influencer gastronòmic Donald Trump, que és un home que només li falta tenir un blog de gastronomia. I seguint amb això, jo pensava, ostres, potser aquesta tendència gastronòmica de menjar-se mascotes hauria d'arribar a les terres catalanes en un altre sentit. Jo ja sé que el Marcos és de l'Hospitalet, oi, Marcos? Tu vius a l'Hospitalet?
Sí, però encara no mengem mascotes a l'Hospitalet, eh?
No. Però no sé d'on és la Judit. Judit, tu on vius?
No hi ha cap Judit, és Alícia, però si tu vols busquem una Judit, però ara mateix no en tenim cap a l'estudi.
Alícia, volia dir.
De Barcelona.
Alícia, on vius tu?
Barcelona.
Barcelona. Sí. I la Mònica?
De la Garriga.
És perquè, per exemple, a la zona de la Catalunya Central, on estic jo ara mateix, ja podem parlar de mascotes. Hi ha cada dia més senglars, més cabirols i més bestioles que trenquen tanques, passen per sota, es mengen els sembrats, estem fregits, de veritat. A més, passa una cosa. Els senglars, que ara què ha passat amb els senglars? Que ja han tingut les canalles que ells tenen, ja no mamen i ara ja surten a passejar, anem a sopar. I els pares els treuen a sopar, no? Els senglars són lletjos. No tenen allò que en deia en Martí Boada, un infortuni estètic. Però els cabirols, sí. Els cabirols són aquells animalons que són estèticament compatibles amb Disney. I, és clar, un cabirol, si hi ha un urbanita Quan veu un senglar, diu, ai, pobrets, deixeu-los que es mengin els sembrats. Quan veuen un cabirol, s'hi fan 15 fotos i el volen adoptar. Mm. Avui el compte de Twitter, Mosaic Agrari, explicava que els cabirols se li han menjat els enciams que havia de vendre'ns i que ara se n'han anat en orris. Volem ser vegans i no menjar cabirols, però els cabirols es mengen els enciams que ens permetrien ser vegans. I passa una cosa. És clar, el senglar només té un depredador, que és l'ésser humà. Però parlar de caçar senglars és molt impopular, perquè els caçadors en general són molt impopulars, són el papo, són considerats dolents, sobretot des de fora, des de les grans ciutats. A ulls dels urbanites, que cada dia passegen per aquestes zones i volen comprar el vi i els enciams d'aquestes persones que els cultiven i s'admiren del paisatge, troben que els caçadors són un mal ànima. En canvi, els pescadors els cauen superbé. Els encanten els pescadors. Per què? No m'ho puc imaginar. I aquesta és la qüestió que us volia explicar avui. Això ens porta a una derivada quan Donald Trump parla de menjar mascotes. I és que, clar, les mascotes que tots tenim, que no sé si en teniu vosaltres, sé que tu tens un gos, una gossa, Òscar, sí. Però les mascotes que tenim tots nosaltres mengen pinso o mengen allò que en diem llaunetes. Allò que mengen llaunetes, les bèsties aquestes. És clar, no sé jo quina mena de carn et surt d'un animaló que menja llauneta. En tot cas, no sé si ho heu observat, els que teniu gats. Si algú d'aquí té gat, que m'ho digui ara. Hi ha una marca al súper, que no diré quina és, que té un gat dibuixat, que és un sobre, que jo diria que els amos d'aquesta marca li posen droga per gat. Perquè tots els gats es tornen bojos per aquesta marca, ja no en volen cap més. És el negoci de l'any, aquesta marca gatera. És a dir, jo ho he comentat amb els veïns, amb les veïnes, i tots m'ho diuen, aquesta marca, que li deuen posar fentanil per gats, nens?
No sé si hi ha hagut algun comentari a fer o no. Sobre... No. No sé si Alicia, mira com ho hem dit, què vols que digui jo?
T'has comprat una escopeta ja per caçar senglars o no? A veure.
No tinc permís d'armes i no es pot caçar fora de el territori, diguéssim, i les hores, cosa que és molt lògica.
Sí, no podem anar pels puestos allà amb una escopeta.
Fregits, eh?
Però aquesta és l'eterna lluita, i més ara que aquests animals, que fins ara els teníem molt en l'àmbit més, podríem dir, feréstec, han arribat a les ciutats. És a dir, ara a la part alta de Barcelona és habitual veure senglars que estan regirant els contenidors, i aquesta convivència entre l'ésser humà i aquests animals, que fins ara es produïa esporàdicament, ara és molt més general, i per tant ha generat més problemes de convivència, entre cometes, que, clar, no són fàcils de resoldre.
Els pagesos han de tancar els seus sembrats. Els han de tancar com si fossin camps de concentració, perquè si no passen, si no travessen. Sap molt greu fer això, però és el que han de fer, que no és barat. És a dir, no tenen cap mena de subvenció per tancar els seus sembrats. És a dir, d'acord, ens molesta que es mengin les escombraries, i a mi també, és evident, però quan es mengen la feina... Bé, no s'ho mengen, és a dir, ells busquen cucs, és clar. Vull dir, jo ja ho entenc, eh? Quan es mengen la feina dels pagesos, dels viticultors, que són els nostres paisatgistes, el nostre rebost, és tota una altra cosa. Hi ha d'haver actuacions institucionals per força.
Ui, silenci, aquí ningú vol entrar, eh? Jo crec que imposes una mica, en part, i no volen entrar en discussió amb tu, eh? També et diré una cosa, ara hem descobert el problema dels senglars perquè afecta a les ciutats més importants, però ves als pagesos de Lleida i parla'ls-hi dels conills, per exemple, que tenen un problema. Hi ha hagut algunes èpoques que hi ha hagut plagues de conills.
I tant.
Molt bé, doncs escolta'm, investigaré a veure quina és aquesta marca de menjar per gats, per veure si els hi donen...
És increïble, després t'ho dic. Per WhatsApp.
Molt bé. No estic especialment interessat perquè no tinc gat, eh? Ja saps que tinc gossa, però...
Ara,
bé.
Tu tens la teva gossa.
Clar, sí.
Molt bé.
Que menja pinso. Sí, escolta'm. Ampar Moliner, gràcies. Bona tarda.
De res. Adéu.
D'altra matèria, deixeu-me anar un moment al Parlament, perquè a aquesta hora compareix la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. Ja sabeu que els nous consellers del govern estan compareixent tots al Parlament de Catalunya per tal d'explicar quines són les línies mestres amb les quals desenvoluparan les seves polítiques en el seu departament. I el d'Interior i Seguretat Pública, amb Núria Parlon al capdavant, és un dels que té més interès per veure què és el que vol fer la consellera. Vol enfocar les línies mestres. I tenim el Miquel Jarque allà pendent d'aquesta compareixença. Miquel, bona tarda.
Bona tarda, des del Parlament.
Acaba de començar ara mateix, estava previst a les 3, per tant, quines sí, coses sí. estem en els primers minuts. No sé si ha dit alguna cosa o si sabem quines són les línies mestres que desenvoluparà Núria Parlon en la seva intervenció.
Doncs mira, ella diu que les explicarà durant aquesta compareixença. És una comissió que pot allargar-se ben bé 3 hores, no? Ha parlat de mà estesa amb tothom, ha parlat de seguretat amb visió integral i vessant preventiva, ha parlat de percepció de la inseguretat ciutadana, apunta que no hi ha més activitat delictiva i això, en certa manera, les xifres que han anat donant en comptagotes des d'Interior i des de Mossos d'Esquadra, doncs, apunta que no s'està disparant, sobretot en alguns aspectes, en els furs sí, però no en robatoris amb violència, per exemple. Doncs bé, ella diu que sí que hi ha més activitats incíviques i que això influeix en aquesta percepció. També ha avançat, està demanant més mitjans pels Mossos d'Esquadra i ha dit que aquest objectiu del 2030 amb 22.000 Mossos, aquesta xifra s'haurà de revisar i s'haurà de reforçar perquè l'exalcaldessa de Santa Coloma de Gramenet ha tingut una sensibilitat especial els primers dies del seu mandat i ha anat a entrevistar-se amb un parell d'alcaldes, el de Montcada i Reixac, al Vallès, i el de Girona, i diu que percep que necessiten més recursos, que de vegades han de ser recursos puntuals, i ha anunciat, no ho està fent encara, que vol parlar d'un dels temes que més preocupen, que són les armes blanques. N'hi ha més al carrer, ho advertia Albert Batlle, regidor de Seguretat de Barcelona, recordeu aquella cultura de la navalla que va dir fa uns anys, doncs bé, sembla que això es confirma, precisament per l'ONA reuneix demà amb ell i també amb l'alcalde de Barcelona, i està per veure, a veure com explica aquesta remodelació de moment tímida de la cúpula dels Mossos d'Esquadra. Sembla que de moment tenim el nou director general, que és el Josep Lluís Trapero, que ja havia estat cap dels Mossos entre el 2013 i el 2017 i des del 2020-2021. Ara ha canviat l'uniforme pel vestit polític i no sembla que estigui fent canvis dràstics, però sí que els executarà. D'entrada ha cessat el comissari Eduard Sallent i a la seva segona Rosa Bosch. Bé, veurem què passa si explica alguna remodelació una mica més profunda a quan es podria produir. A fons dels Mossos d'Esquadra ens explicaven que bé, que es preveu una transició tranquil·la, sense gaires estirabots, no preveuen allò, el que es va parlar de grans purgues, no?, en el mandat anterior. Doncs bé, sembla que aquest també podria ser un tema que podria tractar. De moment no l'ha apuntat, però bé, després està el tema de la marihuana, avui, i tot els fets delinqüencials que produeix. Avui hem tingut un exemple amb una operació ben important amb 75 agents implicats al barri de Sarrià, Sant Gervasi de Barcelona.
Doncs és la compareixença de la consellera Núria Parlon, que està tot just començant. Això pot durar 3-4 hores, que és el que estan durant aquestes compareixences dels consellers, que estan explicant, insisteixo, al Parlament de Catalunya les línies mestres de les seves actuacions, però no sé si espereu alguna sorpresa o no, però sí que hi ha una certa expectació per saber si es nota un canvi de política o no al Departament d'Interior amb l'arribada del govern de Salvador Illa i de Núria Parlon concretament en aquesta conselleria.
Sí, jo crec que serà interessant avui veure què diu Parlon, perquè és veritat que el PSC té davant les dues línies d'actuació que pot tenir davant d'aquest nou mandat, no? Que és reforçar aquesta idea de seguir augmentant aquesta percepció d'inseguretat que es va retroalimentant amb declaracions com la d'Albert Batlle, amb la cultura de la navalla, o en canvi posar-se a fer una feina real de combatre les problemàtiques que tenim, de faltes de jutjats, de moltes altres problemàtiques, i no seguir repetint que tenim un gran problema de seguretat, un augment, quan sabem que les dades ens diuen que hi pot haver-hi uns petits augments en temes de furs, per exemple, però no en altres temes, com amb robatoris amb violència, amb altres temes, i on sí que podem tenir un problema és amb el cibercrim, que també augmenta aquestes dades d'inseguretat, però que no és a la que es refereix la gent quan parla d'aquesta inseguretat.
Bueno, és que és un dels grans reptes d'aquest govern. Tota la renovació de la cúpula, l'actuació d'una policia dins de la pròpia policia, diguem-ne, amb interessos, diguem-ne, divergents, com es va mostrar aquest 8 d'agost, per exemple, diguem-ne, i tot aquest trencament que s'ha produït hi ha un gran cert desànima en el cos. Tot això és molt complicat, a més de les polítiques de seguretat com les vol implementar el govern Illa, que són polítiques de seguretat en el sentit de que beneficien a la gent i que un determinat desplegament de seguretat és progressista i no es pot deixar única i exclusivament en mans de la dreta. Tot això és un repte molt complicat i s'haurà de veure fins a quin punt la consellera Núria Parlon té capacitat, diguem-ne, per poder desplegar tot això.
Jo crec que... No crec que Parlon ensenyi totes les cartes avui. És la primera compareixença i, per tant, haurem d'anar veient amb el temps, no?, com es consolida aquesta conselleria. És evident que és una de les conselleries, diguem-ne, de pes i complicades, i que té el gran meló dels Mossos d'Esquadra. Diguem-ne que jo crec que els canvis no han sigut tan menors, sinó que déu-n'hi-do els canvis que ja s'han produït, i per tant hem d'anar veient els malestars que en els últims anys s'han produït els Mossos d'Esquadra, com també es van posant a lloc, si és que es posen a lloc. Jo crec que avui, suposo, ho veurem quan sortim d'aquí, o si ha de durar 3 hores, ho veurem al vespre, però suposo que estratègicament Parlon posarà les primeres bases i després anirem veient, perquè temps tindrà.
Doncs aquesta tarda estarem pendents a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació d'aquesta compareixença, que comença ara, però que insisteixo que es pot allargar durant 3 hores. Per tant, anirem repassant tot el que digui la consellera Parlon. Miquel, gràcies, bona tarda.
Molt bona tarda.
Falten 9 minuts per arribar a 2:15. Anem, però, a la que sense cap mena de dubte ha estat la notícia del dia. Va ser el mes de febrer passat quan Juan Carlos Unzué denunciava al mateix Congrés dels Diputats la manca d'interès polític pels pacients de ELA. Va ser una jornada on a més d'un li van pujar els colors. Aquell dia l'exfutbolista va preguntar quants diputats hi ha a la sala. Només són 5, va dir. Deuen tenir coses més importants per tractar. Aquell dia Unzué i els altres malalts d'ELA que l'acompanyaven reclamaven la redacció urgent de la llei que ara han pactat el PSOE, el PP, Junts i Sumar. Demà es formalitzarà el Congrés i hauria d'entrar en vigor com a molt tard el mes que ve. Saludem Esther Sallés, és directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, que ha participat en tota la negociació amb els partits polítics per la redacció d'aquesta llei. Esther, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Sempre heu defensat que era indispensable que la llei garantís les cures especialitzades les 24 hores al dia pels pacients amb malaltia avançada, i això ho heu aconseguit. Per tant, no sé si esteu al 100% satisfets amb aquesta redacció.
Sí, estem molt contents. No se'ns ha donat absolutament tot el que demanàvem, però bueno, també entenem els motius i com ho podem resoldre. I si estem apenats és perquè aquesta llei arriba tard, no? Feia molt de temps que ho necessitàvem, perquè és una necessitat flagrant de qui pateix ELA.
No hauria de ser notícia, però nosaltres hem començat dient que no és gens habitual veure que voten junts partits de colors polítics tan diferents. És a dir, que això, tot i que sigui tard, també és un èxit per part vostra. Heu aconseguit mentalitzar a gent molt diversa.
Sí, ha sigut una llei de consens, un gran treball entre tots, totes les associacions que treballem a les diferents comunitats autònomes d'Espanya, que estem sota el paraigües de CONELA, que és una associació que ha sigut qui ha liderat les negociacions, i tots els partits polítics, sobretot els que han proposat la llei, han fet tots el seu esforç.
S'agilitzen els tràmits, per exemple, per reconèixer la dependència, que s'haurà de fer en un màxim de 3 mesos.
Sí, aquest és el punt que no hem aconseguit. Nosaltres demanàvem que es donés el 65% de grau de discapacitat i un grau 2 de llei de dependència, així com una incapacitat absoluta, només per diagnòstic. Però això no se'ns ha concedit i s'ha posat el tema del tràmit d'urgències, perquè han considerat que, com que algunes comunitats autònomes, com a Catalunya, això ho tenim resolt a través d'un protocol que es va signar quan governava Junts, d'agilització, i veien que funciona, veiem que funciona, perquè en tenim la mostra aquí a Catalunya, doncs han considerat que això es pot implementar també a les altres comunitats autònomes, i per això el que han regulat és el tràmit d'urgència.
Destaqueu molt que entra i s'inclou la protecció als cuidadors, que fins ara quedaven desemparats. Aquesta llei no només parla dels malalts, sinó també dels que cuiden els malalts.
Totalment. O sigui, a part de que les cures 24 hores especialitzades doncs, donen un servei directe a la persona afectada, també deslliura a les famílies cuidadores, no?, que estaven carregant amb el pes fins ara, que la veritat és que era una situació que nosaltres denunciàvem constantment, de dir no hi ha recursos en el sistema per cuidar els malalts d'ELA i qui s'ho estan carregant són les famílies. A banda, la llei doncs, també inclou temes com que doncs, si una persona ha de deixar de treballar per cuidar un malalt d'ELA, doncs se li mantindrà la base de cotització pagant el 50%. Vull dir que ja és un avenç també, perquè no? Una persona deixava de treballar per cuidar i quedava pues, en el limbo. No? I això també és un avenç.
També està previst que s'intensifiqui la investigació, aquí és on hi ha l'esperança, no?
Clar, o sigui, nosaltres el que volem és la cura, això està claríssim. El que passa que, clar, tot l'estudi de les malalties neurodegeneratives, doncs, per desgràcia, sabem que la resposta a aquestes malalties no serà demà, però, bueno, la llei també volíem incloure que se'ns contemplés d'una manera especial i s'inclou una línia d'investigació dins de l'Institut Carlos III, específica per l'ELA, i també és un èxit.
Hi ha alguna cosa que hagi quedat fora de la llei i que us faci especial o sàpiga especialment greu, o esteu satisfets amb tot el que ha entrat?
Estem satisfets, sobretot perquè és una llei especial, no?, que genera un dret subjectiu a les persones, no?, i que s'haurà de cobrir sí o sí, no? I perquè recull el més important per nosaltres, que són els cuidadors especialitzats 24 hores, que això donarà la qualitat de vida que busquem mentre no tinguem la cura de la malaltia. Vull dir, sempre hi pots posar més coses, però també quan treballes amb una llei has d'entendre també com funcionen les coses i que hi ha coses que s'han de treballar d'altres maneres, no? Com el que hem comentat de l'agilització dels graus de discapacitat o graus de dependència, no? o altres coses, no?
Els malalts i a les associacions de malalts us tocarà seguir estant a l'aguait, perquè, clar, un cop la llei entri en vigor, en principi el mes que ve, seran les comunitats autònomes les que tindran bona part de les competències per la cura dels malalts. Hi haurà un mecanisme de seguiment que implica el govern espanyol, les autonomies, les associacions de persones afectades, que es reunirà cada 2 anys, però aquí no podreu abaixar la guàrdia.
Totalment, totalment d'acord amb tu. Tenim molt clar, des de CONELA, totes les entitats de pacients, que això és el principi, el que ens dona les eines per començar a lluitar, perquè aquesta llei s'ha d'implementar i cada comunitat autònoma haurà de treballar. I per això és tan important que sigui una llei de consens, votada per tots els partits polítics, perquè realment els altres partits tampoc han posat oposició en cap moment, que això farà que sigui qui sigui el partit que governi la comunitat autònoma, doncs també s'hi posi millor a l'hora d'implementar-ho, no?
Doncs saludem aquest acord polític, esperem que sigui ràpida la redacció, que entri efectivament el mes que ve en vigor i que ara el compliment de la llei també es faci de manera correcta. Ho hem parlat amb l'Esther Sallés, que és la directora de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls. Gràcies per atendre'ns, felicitats i bona tarda.
Gràcies a vosaltres, gràcies.
No és habitual que hi hagi aquest consens, que hi hagi grups polítics tan diferents, hi ha hagut un consens... han hagut d'ensenyar-los els colors o de fer-los pujar els colors amb aquella compareixença de Juan Carlos Unzué en aquell Congrés dels Diputats, que va ser realment un toc d'atenció molt bèstia pels mateixos diputats, però al final quedem-nos amb la part positiva, i és que la llei tira endavant, les associacions estan satisfetes, entre pràcticament tot el que demanaven, ara que s'apliqui bé i que hi hagi fons per poder-la aplicar, però en tot cas és una bona notícia. No sempre podem començar el programa amb una bona notícia, per tant...
No, és molt bona notícia. Ara aquí l'important és que les comunitats autònomes puguin aprovar pressupostos, perquè una nova llei requereix automàticament noves partides de despesa, i és molt important que no hi hagi dilacions pressupostàries en la implementació de la llei. Tenint en compte, a més, que és una malaltia on el pacient i el seu entorn pateix moltíssim, i cada dia que passa es nota molt. És a dir si això, els endarreriments, la implementació de qualsevol llei, sempre són dramàtics, en aquest cas són especialment dramàtics.
Jo crec que...
com dèieu, és una gran notícia. Tot el que sigui un millor tracte a les persones vulnerables de la nostra societat ens faci un país millor i, per tant, en aquest cas és evident. I a mi sí que m'agradaria mencionar que aquesta llei ampliarà un servei per les persones malaltes d'ELA, com és el del fisio, a més a domicili, que jo crec que, juntament amb l'òptica i el dentista públic, és una de les mancances que té el nostre sistema de salut, que és el dret a entendre que el fisioterapeuta és una cosa molt necessària, no només per aquesta malaltia, sinó per moltes altres, i que és un servei que s'ha de seguir ampliant. Per tant, també això, molt bona notícia.
I jo estic absolutament d'acord amb vosaltres, És una gran notícia. Seria millor notícia si, en lloc d'haver esperat 3 anys des de que es va proposar la llei, els partits polítics haguessin estat capaços de posar-se d'acord abans amb diguem-ne, una situació tan greu com la que pateixen els malalts d'ELA. Jo, com que sabíem que en parlaríem, he buscat algunes dades. Tu deies, Marcos, cal dotació pressupostària. Un malalt d'ELA pot arribar a gastar entre 40 i 80 mil euros l'any. Vol dir que cal una dotació pressupostària molt gran, perquè està comprovat que només el 6% de les famílies poden fer front a aquesta despesa. Vol dir que les comunitats autònomes haurem de veure d'on surten aquests diners, perquè el que no serviria, diguem-ne, és aprovar una llei que ens fa estar molt contents a tots, però que després els incompliments es produeixin. La senyora Sellers deia... Aquí a Catalunya els tràmits de la llei de dependència es fan ràpids. D'acord, també hi ha molts casos en els quals no es fan tan ràpid. Quan hi ha famílies amb ELA o amb altres malalties que necessiten realment que aquests tràmits de la llei de dependència, perquè hi ha un mal a la casa, es faci. Jo remarcaria, i aquí segurament és perquè hi tinc una sensibilitat especial, el tema dels cuidadors. I esperaria que aquesta porteta que s'ha obert avui amb la llei de l'ELA de tenir en compte les famílies i tenir en compte les persones que estan fent de cuidadors es pugui obrir amb altres malalties. Això segurament, en lloc de parlar de l'ELA, s'hauria de parlar de quin grau de dependència tenim o no tenim a casa amb un malalt familiar, perquè al final la càrrega de les famílies és brutal i em sembla que en aquest país es té molt poc en compte les persones que estan fent de cuidadores, que al final, en molts casos, estan fent de cuidadores perquè hi ha un desig d'estar a casa o perquè hi ha una impossibilitat d'anar a una residència o d'anar a un centre especialitzat. Impossibilitat perquè no hi ha places o impossibilitat perquè la família no pot assumir-ho. Per tant, espero i desitjo, i com que se'n parla poquet, em prenc la llicència, Òscar, d'aprofitar-ho, diguem-ne. Espero i desitjo que aquesta porta que avui s'ha obert amb la ELA es pugui, diguem-ne, obrir també per altres malalties neurodegeneratives o degeneratives, que on hi ha familiars que estan fent de cuidadors i que realment és molt complicat per aquestes famílies i que, per tant, se'ls pugui tenir en compte a tots.
I vull reivindicar, anava a dir que potser pot semblar una mica injust o no, però la figura de Juan Carlos Unzué. És a dir, quan dic injust, no és perquè ell no s'ho mereixi, que òbviament s'ho mereix, sinó pel fet que sembla que deixis fora la resta de malalts que òbviament ho estan patint i moltes ocasions, com ell mateix explica, de manera molt més crua que ell, perquè ell, afortunadament per ell, té una possibilitat econòmica que no tenen tots els malalts per garantir-se unes cures que no tothom pot garantir-se. Però sí que la figura de Juan Carlos Unzué, la capacitat d'oratòria, de comunicar, de moure alguns contactes, d'anar al Congrés dels Diputats i encarar-se amb els diputats, de ser capaç de moure segons quins discursos, ha acabat personificant en una persona, per això deia que potser d'una manera un pèl injusta, però també la feina incansable que ha fet a l'hora de visibilitzar aquest problema, de reivindicar tots els problemes que tenen els malalts d'ELA, i s'ha convertit una mica en la figura i en la imatge d'aquesta lluita. Per tant, avui reivindicar la seva figura, des del programa hem intentat parlar amb ell, i ens deien que està al llit i amb un punt de febre, i per tant està malalt, però en tot cas reivindicar la seva figura perquè ha estat capaç d'aglutinar al seu voltant aquesta reivindicació que fa molts anys que dura, que afecta moltes persones, que molta gent no té ni la possibilitat d'estar davant d'un micròfon ni les càmeres al seu voltant ni tampoc les possibilitats econòmiques de garantir-se aquestes cures, però ell ha estat capaç d'aglutinar-ho al seu voltant i d'aquesta manera ha acabat accelerant, podríem dir, aquest procés. Per tant, des d'aquí també record per Juan Carlos Unzué. Passen 4 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida anem per un altre tema del dia, que és aquest pla de regeneració que ha anunciat Pedro Sánchez, que estava anunciat a bombo i plateret i que ara de seguida desgranem.
Immes Ferrer, què hi posem?
Uf, avui estic...
Un Colacao calentet?
Mira que ets bona gent.
Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao?
De veure les coses d'una altra manera.
Equiliquà, aquí el teu Colacao.
Comença una nova temporada de Simfònics al Palau amb el concert per a piano número 2 de Rachmaninov, a càrrec d'Albert Guinovart i l'Orquestra Simfònica del Vallès, dirigida per Xavier Puig.
A més, gaudeix de l'obra de Mussorgsky, quadres d'una exposició. Divendres 20 de setembre a la Faràndula de Sabadell i diumenge 22 al Palau de la Música Catalana.
Entrades a osvallès.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
Vols liderar el futur? Comença avui. Durant 15 anys, ISDI ha marcat la diferència, redefinint l'educació en negocis digitals. Fundada pel director general de Google, som la Business School número 1 per empreses i headhunters digitals. A ISDI formem el talent digital que les empreses busquen. Això és ISDI, l'elecció dels líders.
Ja arriba la nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves per al públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música, visita Sea Otter Europe i descobreix les últimes innovacions.
Catalunya Ràdio. Som 3K.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Entre l'1 d'octubre i el 2 de març de 2025, amb motiu de les obres que Adif realitza en el corredor mediterrani, Renfe establirà un pla alternatiu de transport per carretera entre Sant Vicenç de Calders, Tarragona i Salou-Portaventura per als viatgers de les línies dels regionals del sud. Els usuaris de la línia R16 disposaran d'autobusos directes entre l'Hospitalet de l'Infant i Sant Vicenç de Calders, mentre que els viatgers de les línies R14 i R15 es desviaran per la línia de Sant Vicenç de Calders, la plana de Picamoixons. Consulteu els nous horaris a rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
Catalunya migdia.
Passen 6 minuts a 2:15. Abans de la publicitat, Pedro Sánchez ja té el seu pla de regeneració democràtica. El Consell de Ministres l'ha aprovat aquest matí i contempla 31 mesures per, diu el govern espanyol, combatre la desinformació i aportar transparència en l'entorn dels mitjans de comunicació. Anem a Madrid. Jordi Brascó, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Quins detalls tenim d'aquest pla? Per exemple, es modifica la llei Mordassa, que aquesta era una de les coses que més es reclamava i no s'estava clar si es modificaria o no. Com queda la llei Mordassa i quins detalls del pla tenim?
Doncs sí, es modifica i no només aquesta llei Mordassa, es modificarà també, per exemple, la llei de secrets oficials, que no es modifica des del franquisme, i en línies generals el que es farà és revisar tot el codi penal i modificar tot allò que no vagi en concordància amb la legislació europea i amb les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg. Així ho ha explicat Félix Bolaños.
Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Parlava Bolaños de les institucions de l'Estat, sense entrar en concrecions. Parlem, per exemple, de la Corona. No s'hi ha referit en cap moment i no serà perquè no li hagin preguntat. Al seu costat, això sí, Ernest Urtasun ha recordat que ja hi ha sentències europees que xoquen amb l'existència del delicte d'injúries a la Corona. En qualsevol cas, els ministres han insistit que el que aprovaven avui era el marc d'actuació i que s'esperen a debatre amb la resta de grups per concretar més quines són aquestes actuacions.
També hi havia molt d'interès per saber què passava amb els mitjans de comunicació. Ja sabem que el govern espanyol parlava de mitjans i pseudomitjans, i hi havia el dubte de què es podia fer contra això, qui decidia què és mitjà i què és pseudomitjà. Aquí tenim el detall del pla.
Sí, de moment sabem que els obligaran d'entrada a ser molt més transparents. Tothom podrà saber ara qui els financia i, a més, hi haurà, com deies, un registre que identificarà els mitjans i els separarà dels pseudomitjans. L'encarregat de fer aquesta identificació serà la Comissió Nacional del Mercat de la Competència, i es modificarà també la llei per tal que els afectats per atacs contra l'honor puguin denunciar de manera més àgil els mitjans responsables.
Queremos que se garantice una información veraz y que cuando no se produzca esta información veraz y haya difamaciones, haya mentiras, haya bulos, que el ciudadano que se vea afectado, se dedique a la política o no, pueda tener una respuesta ágil y rápida por los tribunales y que sea una respuesta efectiva.
Deia Bolaños si el ciutadà es dedica a la política o no. Recordem que aquest pla va néixer del període de reflexió de 5 dies que Pedro Sánchez va necessitar durant tota la polèmica al voltant de la seva esposa i tot plegat havia començat amb informacions aparegudes en aquests digitals que l'executiu cataloga de pseudomitjans.
I a més a més, m'ha cridat l'atenció que qualsevol candidat a unes eleccions se l'obligarà a estar als debats.
Sí, així és. Els motius els donava també el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
Los ciudadanos tienen derecho a conocer las propuestas de los diferentes candidatos y candidatas en un sistema electoral. Y tienen derecho a confrontar en ese debate televisado, en radio, en el formato que se acuerde. Tienen derecho a conocer las diferentes propuestas y el debate entre candidatos y candidatas.
Doncs els candidats ja ho saben, en cas de tirar endavant s'hauran acabat les espantades.
Sí, clar, però clar, hi ha mitjans de comunicació que conviden a uns candidats i no a uns altres. I n'hi ha alguns candidats que no van als debats perquè, per exemple, no volen confrontar amb candidats de l'extrema dreta, per exemple. Ara et podran obligar a anar a confrontar amb un candidat de l'extrema dreta, per exemple?
Doncs aquest és el tema que explicàvem abans, que el que feien avui era doncs, donar aquest marc d'actuació, aquest marc per després baixar la terra d'alguna manera totes aquestes mesures. Explicaven als ministres doncs, que el que havien de fer és posar-se d'acord amb aquests diferents grups parlamentaris, perquè recordem que moltes d'aquestes mesures necessiten passar pel Congrés, per tant, per la majoria parlamentària, i en aquest sentit han evitat doncs, acabar de mullar-se en la majoria d'aquestes 31 mesures, les han anunciat, però a l'hora de concretar-les del tot, sempre han acabat, doncs, d'alguna manera, demanant-nos que ens esperem una miqueta més fins que tot plegat vagi al debat, debat del Parlament.
Vaja, conèixer la lletra petita.
Correcte.
Feia setmanes, feia mesos que esperava, perquè és veritat, com deia el Jordi, que això va néixer d'aquells 5 dies de reflexió que es va prendre a Pedro Sánchez després dels atacs a la seva dona i va comparèixer després d'aquells 5 dies anunciant que continuava, però que volia engegar aquest pla de regeneració. No havíem tingut més notícies, alguna filtració, alguna pista, però no la concreció que hem tingut avui, que també en deia Jordi, que bueno, concreció d'aquella manera perquè encara es falta la lletra petita. Què us sembla tot plegat?
A veure, què sembla tot plegat? Tenint en compte, diguem-ne, que el confidencial, el mitjà que jo represento, no és neutral en aquesta polèmica, perquè això...
Bona part dels atacs a la...
Està molt lligat...
Els agents van publicar el confidencial.
A les informacions sobre l'actuació de la dona de Pedro Sánchez i és la resposta del govern. És a dir, tampoc podem sentir-nos especialment atacats, és a dir, veient. És a dir, hi haurà un registre on et podran qualificar de pseudomitjà? Sí. És a dir, totes aquestes mesures han d'aconseguir suport parlamentari. La qual cosa és complicada. Ja veurem de tot això què acaba prosperant i què no. Després, a mi com a ciutadà i com a periodista, em preocupa més l'algoritme de Google que Libertat Digital. Per entendre'ns. És a dir, partint de la base que els periodistes en general som molt poc crítics amb el que fem. Som un col·lectiu especialment privilegiat, especialment protegit. Els periodistes estem protegits per la Constitució. I els consultors informàtics no. I la nostra... I aquesta protecció normalment no ens ha pogut estar a l'alçada d'aquest paper que nosaltres teníem. I, a més, no hem assumit cap responsabilitat en aquest país. Han anat a la presó empresaris, han anat a la presó polítics, han anat a la presó jutges, no ha anat a la presó cap periodista. L'últim periodista que va tenir un problema legal ha relacionat amb la seva activitat periodística, Xavier Binader. És a dir, hem actuat tots en el format barra lliure. Està bé que s'enviï el missatge, i no estic parlant, i quan parlo de barra lliure no estic parlant de l'Albice, no estic parlant de l'UMES, és a dir, la barra lliure ha estat, diguem-ne, extremadament generalitzada, i no és només un problema de Madrid, és un problema de tots com a col·lectiu. Ara, això ha d'haver partit d'una actuació governamental com aquesta? No. Determinades polítiques de transparència, en especial amb la publicitat institucional, vindran molt bé? Vindran molt bé. Però ja veurem si canvia alguna cosa.
No, però saber qui hi ha al darrere dels mitjans, que no vol dir res més que saber o intuir si al darrere d'una informació o d'un biaix hi ha un interès econòmic o no. És a dir, tothom sap que al darrere de Catalunya Ràdio, de TV3, de 3CAT, hi ha la Generalitat. Tothom sap que al darrere de RAC1 hi ha el grup Godó. Però hi ha alguns mitjans que no saps molt bé qui hi ha al darrere. I, per tant, no saps si aquella informació és realment objectiva. Bueno, hi hauria molta discussió sobre si hi ha algú objectiu.
Si vols...
No.
Si,
però saber si hi ha un interès al darrere de la publicació
si,
o del
si
viatge.
Si vols, ho busques. Sí, en general...
Sí, però
si
no vols, sempre és fàcil trobar-ho, eh?
Els determinats mitjans especialistes en bulos és complicat. Però, per exemple, per posar un exemple, molt sovint, és a dir, El Mundo és un diari del grup Rizzoli, de Capital Italià. Mm. Buscar el vincle d'aquest Capital Italià amb l'actuació editorial del Mundo és complicada. I molt sovint és molt més rellevant. Jo sempre vaig criticar del director, que estava tot el dia parlant dels acuerdos i no parlava del deute que tenien amb el Banco de Santander. És a dir, el principal problema del Mundo era que té greus problemes d'endeutament. És a dir, però aquesta és una informació que si vols, la trobes, la saps...
Però la trobes tu i la trobo jo, però l'actor que es compra el diari...
La troba la gent de l'entorn, eh? No la troba tothom,
eh? Però si el problema és que la gent, especialment la gent jove, s'informa per les notificacions del mòbil, això no ho arreglarà la llei del govern.
No. O com a mínim és més difícil.
És a dir, quan els meus alumnes a la Universitat de Periodisme no llegeixen cap diari i es consideren prou informats en les notificacions del mòbil. I després, és un projecte legal molt valent amb els petits i molt covard amb els grans. No es parla de l'algoritme de Google, no es parla... Què? Que farem amb X el que ha fet Brasil? Fins a quin punt X en aquest moment no és una xarxa d'intoxicació massiva? Ah, és a dir, llavors, amb els petits veig molta... amb els pseudomedios veig que hi ha molt coratge, amb els grans fem veure que això no està passant.
A veure, l'Alicia i la Mònica, què en pensen?
No, jo el que penso és que és veritat que Pedro Sánchez, quan va dir aquesta regeneració democràtica, ja es va crear com una alta expectativa sobre què anunciaria. Jo vull escoltant a Bolaños i Urtasun, és veritat que han intentat agafar 31 mesures una miqueta de tot arreu, l'obligatorietat de tenir el debate de l'Estat de la Nació cada any, lo dels els debats electorals, el finançament dels mitjans...
Les enquestes.
Trobar les microdades, publicar les microdades de les enquestes, tot això que són coses interessants, és veritat que sembla una mica un agafat de diverses coses, que després totes no sabem quines acabaran sortint perquè moltes necessiten una majoria parlamentària. El que jo sí que he trobat a faltar és algun tipus de menció al Poder Judicial. És veritat que quan s'anuncia una mesura de regeneració democràtica, jo almenys esperava alguna menció a la formació dels jutges, al règim sancionador dels jutges, a l'accés a ser jutge. I tota aquesta part del Poder Judicial ha quedat a un costat apartada. I al mateix temps, aquestes mesures que s'han fet, com el que s'ha mencionat de la llei Mordassa, és absolutament mínim. El que es derogarà serà la prohibició de publicar imatges de policies, que hi ha una sentència del Constitucional, ja ho derogava. Per tant, algunes coses tímides, altres que encara són abstractes i poc explicades, jo honestament, quan ens referim a regeneració democràtica, jo espero coses molt majors, de major transparència i democratització de l'Estat.
Jo, francament, no esperava mai que els seus 5 dies de reflexió ens portessin a una gran regeneració democràtica. Perquè com que em va semblar tot una mica un teatre, doncs no esperava que ens portés a una gran llei. Aquest pla d'acció democràtica que ens han definit avui, crec que, sense cap mena de dubte, hem d'esperar a veure la lletra petita i a veure quin acord final, després dels mesos que necessitin per negociar-ho, en surt del Congreso. Si algú espera que els mitjans de comunicació, gràcies a aquest, que els mitjans de comunicació que no fan bé la seva feina, deixeu-m'ho dir tot, gràcies a aquesta llei publiquin informacions veraces, no ho faran. És a dir, els mitjans de comunicació que fan malament la seva feina la continuaran fent malament perquè la seva voluntat és aquesta. I perquè aquells periodistes que no comproven les dades i que literalment diuen mentides, doncs segurament buscaran la manera de fer-ho. No? Per tant, jo de moment del que he llegit de les mesures potser és això que diu l'Alícia, que hem agafat una mica d'aquí i d'allà, avui ho hem plantejat i ho hem deixat anar i ja veurem com es concreta, però el que veig de moment són moltes vaguetats i poca concreció.
Perquè el dubte és si es pot anar molt més enllà. És a dir, perquè la voluntat que era molt de posar el focus en la premsa o en els mitjans i pseudomitjans, digueu-ne com vulgueu, clar, no pots anar molt més enllà, perquè de seguida pots estar coartant la llibertat d'expressió, la llibertat de premsa, és a dir, que no és molt fàcil. És a dir, clar, tu demanar transparència, saber qui hi ha al darrere, si hi ha algun interès econòmic, això sí. Ara, prohibir segons quines coses no es poden prohibir, perquè això és anar contra la llibertat de premsa. Per tant, no és fàcil posar límits més enllà d'això, que tothom pugui entendre si hi ha alguna motivació al darrere d'algunes coses, però no prohibir-les.
I la llibertat de mercat.
També.
Perquè en aquest moment ja en el capital d'un mitjà de comunicació pot entrar qualsevol. És a dir, aquest govern... Però clar, és que dels temes grans no es parla. És a dir, per exemple, el grup Prisa. El grup Prisa és un aliat del govern. Molt important. El govern està molt preocupat perquè hi ha un grup francès que es diu Vivendi, de la família Bolloré, molt vinculada a projectes que simpatitzen a l'extrema dreta francesa, que està prenent capital en el grup Prisa. Però això tu no pots limitar qui entra o qui no entra en el capital d'un grup privat, que a més cotitza en borsa. Clar, llavors, tot això, ara s'està, per frenar els Bolloré, s'està utilitzant la llei de preses estratègiques. És a dir, s'està aplicant el mateix que l'aplicaries a una empresa energètica. Però, clar...
La qüestió és saber si realment aquesta llei aconseguirà que tots aquests grans grups ens expliquin i siguin transparents sobre com es financien i qui els financia. Perquè, és a dir, és com quan diem es vol saber qui són els donants de les campanyes electorals dels diferents partits. Que ho sabem? Que en tenim tota la transparència del món? No. Però, en canvi, en aquest país, a Catalunya, tenim una llei de transparència que diu que totes les entitats, per exemple, haurien de publicar en les seves pàgines web els seus pressupostos i com es financien, i la meitat d'entitats, per exemple, no ho tenen.
De fet, és un dels temes...
Demanar aquesta avui, transparència, jo no sé si serà realment tan fàcil.
De fet, és un dels temes que han tret avui, que hi hagi un règim sancionador als partits polítics que no publiquin d'on venen les seves fonts, i això clarament ensenyala a Vox que hi ha dos grans prestamistes que per transparència no han dit qui són. Però jo sí que el que veig sobre el tema dels mitjans és que, més enllà de lo del capital, està bé, jo tinc a més certa curiositat perquè es facin públiques també saber qui financia molts mitjans més petits, Crònica Global, Metrópoli Abierta, però per mi el que és més important és com es fan els mecanismes de reparar un cop has dit una notícia falsa, un cop l'has publicada, no? I en aquest sentit, ara mateix hi ha aquests mecanismes, hi ha el poder de rectificació i que un mitjà pugui dir que rectifica una notícia que ha dit, però què passa? Que ho publica a l'últim lloc de la seva pàgina web o en un mini petit tros del seu diari, i per tant, un cop la màquina de fang ja s'ha mogut, la rectificació no té impacte. Per mi el repte...
El que primer ha fet la notícia, però aquella notícia ja l'has deixat anar, comença a córrer per les xarxes socials, comença a córrer pels telèfons mòbils, com deia el Marcos, comença a córrer per moltes pàgines web, i per molt que rectifiqui el primer que la va dir, tot l'altre queda.
I el problema és que a vegades es rectifica, però gairebé mai es repara. Perquè moltes vegades, quan un mitjà emet una notícia que és falsa o que no està comprovada o que directament fa un judici, pot estar fent mal a persones que després ningú... És a dir, que és impossible reparar el mal que el cel els ha fet.
Absolutament, i aquí és en el que jo penso que hi ha d'haver-hi mesures més enllà, en aquest sentit, en què s'ha de poder rectificar, s'ha de poder rectificar millor, entenent que la llibertat d'expressió hi és probable que els mitjans a vegades diguin coses que siguin errònies o falses, per molt que ens agradi o no, però el procés de poder reparar, a rectificar, ara clarament tenim un problema. Hi ha hagut una màquina de fang contra moltíssimes autoritats i en àmbits molt diversos, i no hi ha hagut rectificacions, pràcticament. Llavors, bueno...
Però és que et dono una cosa. Aquesta setmana hem sabut el cas de l'Eduard Pujol, no? Hem vist la carta. Hi va haver mitjans que es van cebar amb l'Eduard Pujol. I a l'Eduard mai ningú no li repararà el mal que li han fet.
Ara,
mai.
Totes les mentides es rectifiquessin com la d'Eduard Pujol, que ha obert molts titulars, perquè hi ha moltes que passen sense pena ni glòria.
Ha obert molts titulars perquè també hi ha hagut mitjans que han estat especialment interessats a reparar o a intentar... Sí, resoldre aquesta història. Però...
Perquè hi ha hagut un procés judicial que li ha donat la raó.
Bueno, perquè és que no hi ha hagut ni denúncia de les dues senyores.
Ja, però, és ell el que denuncia, el que ha presentat les denúncies per difamació, i és ell el que ha aconseguit que en seu judicial, i a partir d'aquí és quan els mitjans han fet ressò.
Però aquests mitjans, més enllà de publicar una nota petita en l'última pàgina i ben amagada, no hauran d'emprendre cap responsabilitat al mal que se li ha fet a l'Eduard Pujol. Perquè no tenen cap obligació de fer-ho, més enllà de publicar. Volem viure en un país on es fa mal d'aquesta manera una persona i tot el que ha de fer aquell mitjà és posar una nota petita el més amagada possible? La veritat, em sembla que és ben curtet.
A tot el respecte, en el cas d'Eduard Pujol no han estat notes petites. Ho sento, eh? És que, clar, és que... Perdoneu, però... És molt fa... Jo, que he publicat moltes notes de rectificació... No, és veritat. Jo he publicat moltes notes de rectificació. Però el problema no és aquest.
Jo crec que hi ha una qüestió moral que no es resol mai amb una nota de rectificació.
És veritat, però hi ha una qüestió moral sobre la llibertat d'informació que és difícil resoldre des del punt de vista legal i governatiu. I en el que, a més, no quedarà mai satisfet totes les parts. Especialment si hi ha interessos contraposats en el gruix de les històries rellevants que s'estan explicant.
En tot cas, avui hem conegut aquestes 31 mesures, veurem com es van desenvolupant, si s'aproven o no al Congrés dels Diputats i quin recorregut tenen, perquè, efectivament, una cosa és la voluntat i una altra cosa és el que després s'acabi aplicant. No sé si tinc encara el Jordi Brasco des de Madrid. Jordi, estàs aquí? Ui, sembla que ja ha marxat.
Sí, que això.
Però només volia acomiadar-te. Gràcies, Jordi, bona tarda.
Estupendo, bona tarda.
I també a l'Alícia Puig, al Marcos Lamelas i la Mònica Sabata. Gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
3 minuts per arribar a les 4, una mica de publicitat i de seguida el butlletí, i després la tarda de Catalunya Ràdio amb l'Elisenda Carot i companyia. Tornem demà a les 2. Bona tarda de dimarts a tothom.
A partir del 5 de desembre, per primera vegada, en Mic, en 5 segons, la mosca i el cargol del Super 3 seran al teatre a la biblioteca per cantar, jugar, explicar contes, fer trucs de màgia...
Quina bona idea!
Que hi voldràs venir?
Serà molt xulo!
Aconsegueix les teves entrades. Mac Mac Mic, una producció de la Perla 29. Consulta'n la informació al web del Super 3.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat, fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school. És Barcelona.
Imagina que un dels principals mitjans del país parla del teu negoci, que pots explicar a milions de persones què fas, els teus projectes, la feina del teu equip. Això és Empreses de Vanguardia, un espai al web de La Vanguardia per donar visibilitat a petites i mitjanes empreses com la teva. Entra a empresesdevanguardia.com i impulsa el teu negoci.
Catalans, catalanes, visca Catalunya! Però tampoc ens flipem!
Dijous, un nou capítol de Polònia. I després...
Parlarem de sexe, parlarem de gènere, parlarem de la nostra experiència...
Escolta, Bob, deixa't d'hòsties, que el que tu vols és lligar en català.
Bob in Translation. Dijous a la nit. Humor i entreteniment a la plataforma 3CAT i a TV3.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que jo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot enviem-ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Ha arribat el moment somiat. Aquest dimecres viurem una transmissió històrica al Tot Gira.
Des del Parc del Prínceps, PSG Girona, l'estrena del Girona a la Champions.
Amb el Solà, el Xevi, el Cargol, la Susi Sala, l'Escobar, el Marc Domènech, la Carla Borràs i un fitxatge de Champions.
Hola, sóc en Fel Feixades i jo aquesta Champions no me la perdo.
Una temporada que mai oblidarem. Ens hi acompanyes?
La Champions del Girona juga al Tot Gira amb Eduard Solà i David Clopés.
Des de 8:45 del vespre amb tota la prèvia, el partit a les 9 i fins la mitjanit al tercer temps.
Això promet.
Catalunya migdia.